Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El convidat d'avui, el Divan, li hem proposat que segui la història de Catalunya aquí al divan, al seu divan, quina gosadia, oi? Però és que ell és el millor per fer-ho, la millor persona. Fa tant i tant de temps que explica Catalunya i la seva història que segur que ho brodarà. Com que feina feta no fa destorb, li hem demanat una mena de decàleg de moments històrics fonamentals del nostre país. Decàleg que vol dir Déu. I d'entrada ha vingut aquí amb una carpeta que n'hi ha 14. Però ens alerta que això és molt relatiu, perquè n'hi pot haver més o menys, i potser de diferents segons com s'ho rumiï. Lletra ferit en dret, història i periodisme, aquest fill d'un murcià ditxerxerú jugava pels carrers de les Corts de Barcelona quan encara no havien ni asfaltat justament els carrers. I des d'aquell temps fins ara diu que s'hi ha après una cosa, és que Catalunya és un país traumatitzat. Avui curarem el trauma i que li falta tranquil·litat, potser com la que ell tenia davant les càmeres com a primer presentador d'un telenotícies de TV3. Ja hi anirem. Enric Calpena, un honor.
Al revés.
Un honor.
Molt content de seure aquí al teu costat.
Ah, aquí al divan. Que et sortia en guàrdia.
Sí, m'estiro ja o no?
Què?
M'estiro ja?
Sí, per favor. No, no, no. Mentre soni aquesta música.
Bella filla dell'amore.
Pavarotti, és això.
Pavarotti.
Schiavo son de vezzi tuoi. Con un detto a sole tu fai le mie pene.
Te la saps o no?
Sí, més o menys.
A veure. Aquí es canta,
Aquí es canta. Ser el Bela Filia de l'amore,
sí,
òbviament.
Sí,
a més a més, aquest tema és, sí, no és una ària, de fet és un quartet, perquè van avançant, primer comença el Rigoletto, que és el paper que fa el Pavarotti, després s'hi van afegint els altres. I va ser quan vaig conèixer la que seria la meva dona, la que és la meva dona, la vaig convidar, vaig agafar entrades per anar a veure Rigoletto.
Rigoletto.
I la primera sortida que vam fer va ser Rigoletto. I
uau,
la filla de l'amore és, diguéssim, entre cometes, la nostra cançó.
Oh, mira, mira, oh, que bonic això que ens diu,
Sí, sí.
Dius, i va quedar allò als teus peus, va caure als teus
peus.
No,
va costar, però ho vam aconseguir, al final ho vam aconseguir.
Sí. Sí, sí. Moltes òperes?
Moltes. Jo estic molt viciat amb el tema de l'òpera,
sí,
i llavors això em tira molt, i ella s'hi ha enganxat totalment i molt contenta.
Molt bé, esclar que hi ha hagut moments, ja ho entenc, que és una cosa més domèstica.
Les prunes peres presa que el pollos transcorren es
va. És que el contrast és brutal, Calpena.
Això són els meus 17 anys, aquest, el Sisa comiendo pollo, es diu,
sí,
exactament aquest,
sí,
tema.
Sí, sí.
Si hi ha algun cantant al qual he sigut jo fan o grupi, ha estat del Sisa.
Del Sisa.
Sí, jo des de molt jovenet el seguia, sempre que feia una actuació i que podia m'escapava a veure-la, etcètera, etcètera. I això em recorda una actuació que vaig veure a Ciutadella,
sí,
de Menorca, una nit que se'n va anar amb una mena de pati, no hi érem gaire gent. Se'n va anar a la llum i ell va començar a improvisar. No, suposo que aquesta, òbviament, ja la tenia,
sí,
però a partir d'aquest Sisa comiendo pollo va fer tot un tema que va durar minuts i minuts i que ho recordo com un dia espectacular.
Clar, perquè al final era... Sisa és l'enginy, és la creativitat, és entendre el moment i és fer-te sempre una clocada d'ull, no?
I un punt la surrealista, que
sí,
a mi m'agrada.
Sí, clar, sí, sí, perquè tu també li tens aquest,
sí,
punt surrealista.
Sí, el surrealista el tinc, sí, sí.
Sí, però això t'ha anat bé, diríem, et va bé a la vida, no? Dic
sí,
jo.
Sí, home, amb coses bé i amb altres no tant, com és normal. Però el punt surrealista, com a mínim, penso jo que et fa viure la vida d'una manera una mica més còmoda i una mica més distant.
I més optimista.
No necessàriament,
No
necessàriament. Però com a mínim l'afrontes amb una distància...
Vols dir, emocionalment més distant, de,
sí,
manera que no,
sí, sí, que t'ho permet, sí,
et pugui alterar tant, no? Et permet recollir-te més,
Sí, sí.
Va, senyor Calpena, que avui 25 anys... 25 anys, realment?
Aquest
25
any
anys.
Hem fet 25, Aquest any en fem 25 de l'enguàrdia, al setembre, farà 25.
I aquests 25 anys hi haurà una festa? Que és que els del divan volem venir-hi.
Si fem la festa, que no se sap mai, farem una gran festa, tothom estarà convidat i ho gaudirem molt, això sí, parlant d'història, el qual vol dir que poca gent s'hi apuntarà.
No, de la manera que tu expliques la història s'hi apuntarà molta gent. Mira, ara ens ha triat també l'Enric Calpena, aquesta banda sonora original de Castaway, d'Alan Silvestri, un home de Nova York, un dels grans compositors de les bandes sonores de Hollywood. I per què ens l'has escollida?
Aquesta és de la pel·lícula Aquí es va dir Nàufrag, Castaway, i a mi és una pel·lícula que sempre m'ha emocionat molt, perquè realment el personatge, no faig cap mena d'espoiler perquè passa de seguida, és un mini directiu, un directiu bastant baix d'una empresa de transports, viatja amb un avió, l'avió té un accident i acaba caient i és l'únic supervivent i acaba amb una illa deserta fora de totes les rutes i durant 3 anys s'hi estarà en aquella illa sol. Sobrevivint. Llavors, a mi aquesta sensació de la solitud sempre m'ha pesat. Aquesta és cançó per moments tristos, diguéssim.
Perquè llavors et connectes amb aquesta tristesa i la pots com viure d'una manera més dolça.
Sí, el sentir-se nàufrag. Aquesta és una mica la idea d'on vaig, què és això, cap a on se situen les coses i no ho sé ben bé cap on haig de tirar. Aquesta és la cançó.
Mira. Tom Hanks.
Sí. Silvestri és un gran compositor, és de la talla del John Williams, també.
En l'illa hi ha silenci.
Sí, però de vegades és un silenci molt carregat de significat, eh?
Un silenci eloqüent.
Sí, i tant.
Els que pesen.
I tant.
Ai, ara jo, aquesta música tan fantàstica que ens has triat, Enric. Li hem demanat això. Escolta, va, digue'ns moments clau de la història de Catalunya. Tinc la llista.
Un llistat llarguíssim. Però vaig empenedir un cop us el vaig escriure, vaig pensar...
Mira, jo la mà...
Calpena, t'has passat.
Com Calpena, no. Com si no... Però podem fer mitja línia d'alguns,
sí,
eh?
Sí, i tant.
Anem a finals del segle I abans de Crist, la construcció de Tàrraco i la creació de Barcino. Per què és un moment essencial?
Sí, perquè és el moment romà, diguéssim. Nosaltres venim, òbviament, dels ibers i venim abans de les altres gent que hi habitava per aquí, els homínids que hi eren, però en tot cas, Tàrraco i Barcino seran realment les ciutats claus de la civilització romana i nosaltres som molt fills dels romans, moltíssim.
Amb què ho notes?
Amb la nostra manera de veure el món, una mica prusià, de vegades.
Prusià.
Allò de les ordres, de que tot tingui un cert ordre, un cert sentit. I aquesta és la part de seny nostra.
Sí.
La part de rauxa vindrà per altres èpoques.
Ve per una altra època.
Sí, sí.
La part de l'ordre, la disciplina, les coses com cal...
És molt romana, això.
Tu ets molt romà?
De vegades. Amb algunes coses sí, altres no tant.
La conquesta carolíngia, pam! I com aquell que no vol la cosa, a principis del segle IX, doncs ens hem saltat 10 segles.
Sí, i és important, l'arribada dels musulmans anterior, però no deixen prou petja, malgrat Déu-n'hi-do. Els carolingis, el que pretenen, Carlemany i el seu fill Lotari, és ampliar i posar una barrera a aquella pujada dels musulmans. I la barrera som nosaltres. Nosaltres sempre hem estat una mica amb aquesta barreja als catalans de no ser ni d'un lloc ni d'un altre, i que uns i altres diguin si són nostres i no ho som diferents. Nosaltres no vam ser mai del tot carolingis, no vam ser mai del tot musulmans, però tenim de carolingis i tenim de musulmans.
Jo et veig ara i tens la història com molt ben lligada, no? Com si fos un teixit, no? Penso com un jersei, no? Que tu pots anar seguint i aquí hi ha un brodat i aquí hi ha no sé què, però tu la tens tot al cap, com un teixit.
Però això és que és molt bonic, un cop t'hi poses amb qualsevol tema, ara perquè parlem d'història, però si tu entres, n'estic convençut, i jo no en sé, si et fiques en la física quàntica i acabes agafant una visió general de la física quàntica, entens el món d'una altra manera, o en la química, o en la biologia, o en la sociologia, o en el que sigui. A mi m'ha donat per la història i llavors, en quan elabores aquest teixit que tu comentes molt encertadament, tens una visió més holística, més general de les coses.
I des d'un punt de vista personal, per què t'ha servit tenir aquests coneixements que tu tenies de dret, periodisme, història?
Des d'un punt de vista purament personal, per divertir-me.
Oh,
és així de clar.
M'agrada, eh?
Sí, sí.
T'ho passes bé, eh?
M'ho passo bé aprenent. Sempre m'hi he passat bé aprenent. Tota la vida. Llavors, a mi, donar classe m'ha agradat molt, però sobretot rebre classe m'ha agradat molt. I amb història, jo tinc la sort, em vaig muntar un programa, això, que quedi entre nosaltres.
Dissabtes a les 3, sí. Catalunya Ràdio.
Sí, sí, però és un secret, eh?
És un secret.
Va ser un programa perquè vingués gent que m'interessava sentir què deien i que m'ho expliquessin.
Això tu també.
Doncs és això. És exactament així. És exactament així.
Tota la vida
és exactament això. Calla.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ai, aquest sentit èpic!
Sí, sí.
Que pena! Conqueriríem el món sencer! No? Sí o no?
Aquesta sintonia, de fet, ve d'una sintonia nord-americana que es diu Marxa Imperial, imagina't.
Oh.
Modificada, rectificada, i ara té una altra cosa, eh? Però històricament era això, la Marxa Imperial. Vaig pensar que una cosa èpica tocava. D'aquí el nom també d'enguàrdia.
Perquè l'enguàrdia és que et fa estar realment així, no? Pendent del que pugui passar, a punt pel que sigui. No?
Sí, hi havia un rerefons a l'hora de fer l'enguàrdia, que era una mica la sensació aquella de els catalans sempre han perdut, som poble de perdedors. Jo no crec que siguem un poble de guanyadors o de perdedors, som un poble en aquest sentit tan atípic com qualsevol altre poble de la Terra. Llavors l'enguàrdia el que volia, tant amb el nom com amb la música, era reivindicar simplement que nosaltres som un poble normal i que, per tant, la història nostra té els seus problemes molt grossos, sense dubte, però té els seus moments magnífics i té moments de la història que no són estrictament de Catalunya, però que ens influencien i ens afecten com a tots els països del món.
A veure, podríem anar amb el setge de Barcelona i l'expedició a Còrdoba del 989 al 1010, ja em diràs, el matrimoni entre Ramon Berenguer i Peronella d'Aragó, les conquestes de Jaume I, el compromís de cas, el naixement de la monarquia hispànica, on ens quedem d'aquests?
És un empaquet, diguéssim. En el moment des del 989 fins a la construcció de la monarquia hispànica és el moment de plenitud de la dinastia catalana, és el moment de Jaume I, de Pere el Cerimoniós, etcètera, 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 i és el moment de la gran expansió mediterrània, llavors un moment clau. A partir de la monarquia hispànica, el que fa el cas Ferran, ell fa una aliança que no és que pretengui acabar amb els catalans o acabar, ni molt menys. Ell està mirant clarament per el que aconsegueix ell, que és la corona d'Aragó, i aliar-se amb un dels més forts d'Europa, i que a més té al costat, que és Castella, és una aliança bastant lògica. Una altra cosa és com ha sortit després, eh? Però hem de posar-nos també amb la pell de la gent que feia les coses.
Si estem en pau amb en Ferran.
Sí, va tenir les seves cosetes, eh? Tampoc no és que fos una persona allò suau, ni molt menys, però com a mínim, en aquest sentit, No hem d'atribuir-li a Ferran unes coses que estic convençut no, ni s'ho imaginava.
L'Enric Alpena avui és al divan.
M'haig de posar de peus?
Jo crec que sí, no? Acabem el micro, no? A veure, dius, i aquí hem posat els segadors. Però és que, esclar, estem parlant de la guerra dels segadors.
Sí, que no es tocava aquesta música, eh?
Clar,
és molt posterior, aquesta...
Això està molt bé, que ens ho expliquis. 1640, i per què és tan important la guerra dels segadors?
La guerra dels segadors és clau perquè és el moment, després de la creació de la monarquia hispànica, a finals del segle XV, estem ja parlant de mitjans del segle XVII, per tant, han passat un segle i mig, 140 anys aproximadament, i cada cop més Europa s'està transformant i les monarquies s'estan centralitzant. És quan es creen les capitals. Fins aquell moment hi ha capitals morals, però no hi ha capitals físiques. És quan es crearà l'Escorial, per exemple, o quan la monarquia anglesa se centra a Londres, no comença a viatjar. Aquí no. La nostra monarquia se'n va a viure a Madrid. I això és una cosa que és clar, que comença... Per això és tan important la revolta dels segadors o la revolució dels segadors, depèn de com tu miris, perquè vol dir que ja n'hi ha prou. O sigui, això, aquí, no, amb aquest sistema tan de l'edat mitjana, de que el rei és igual on estigui, ja estem en un moment molt més modern i ja no pot ser. el rei ha de ser aquí. Aquest és el concepte bàsic. I d'aquí el trencament.
Però esclar, fa 400 anys ha canviat molt això?
Molt en molts sentits. El que passa que el tema del centralisme funciona de maneres molt diferents. Després arribaran els Borbons, i els Borbons tenen una manera de fer el centralisme... Sona horrorós, però molt més moderna. I molt més moderna vol dir molt més bèstia per nosaltres, eh? Però molt més moderna. Ja no és un tema només de Madrid o d'una ciutat central, sinó una manera de veure el món només centrada en el propi Malik. I això és molt pitjor que amb els Habsburg.
I el 1714, que cada 11 de setembre, recordem, la presa de Barcelona i el decret de nova planta...
És l'any següent,
sí. I el 16 també, no?
Sí. O sigui, és un procés. Saps? Clar, el decret de nova planta, com el seu nom indica, és un decret de canvi, de transformació. Ja, la nova planta vol dir que ja és nou tot el que hi havia per sota. Uh-huh. Creix diferent. D'aquí ve el nom de nova planta. Llavors, que sigui una nova planta vol dir que es vol clarament acabar amb el que ha sigut fins aleshores Catalunya. Ja està,
les constitucions. Sí, sense cap vergonya.
No, no és un tema legal, no és un tema de dir no, a partir d'ara ja no mana aquell, sinó que mana aquell. No, vam... Això ja podia haver
passat. Però això, almenys fa 300 anys, no ho dissimulaven.
No. No ho trobaven d'allò més natural. I ho fan, entre cometes, bastant bé i bastant malament al mateix temps. Bastant bé perquè ho fan molt sistemàtic, bastant malament perquè ho fan molt mal fet. O sigui,
molt barroerament, no?
Sí, el sistema l'apliquen fatal. I, a més, en un sentit... ells pensen que amb la repressió pura i dura i amb la capacitat natural de qualsevol humà d'adaptar-se a les circumstàncies en tindran prou, i ja es veu que no.
Va acabar de pressa la guerra del francès, sí. La industrialització del segle XVIII, la mancomunitat. El que m'agrada de la mancomunitat és que no hi van afegir ni una pesseta.
No.
Ni una pesseta hi van afegir. Ja ens ho dir... Va, explica'ns-ho.
No, simplement la mancomunitat és... De fet, es volia una altra cosa, i la mancomunitat es aconsegueix arrencar de Madrid el permís perquè diverses províncies s'ajuntin i es mancomuneixin. Aquesta és la idea. L'únic que ho va fer va ser Catalunya.
Sí.
Però ho podrien haver fet Castella, perfectament, o Galícia. Només ho va fer Catalunya. Llavors, simplement utilitzant els recursos de les quatre diputacions, de manera mancomunada, és com Catalunya va prosperar moltíssim. O sigui, el salt endavant que dona la mancomunitat és un salt polític simbòlic, més que real, però bàsicament pràctic. O sigui, es posen, per exemple, les bases de les carreteres interiors, de la telefonia, del sistema d'hospitals futur, etcètera. S'envien tècnics a Bèlgica i s'envien tècnics a Califòrnia que transformaran el camp de Lleida. S'aplica als sistemes de regadiu que ja ha començat amb el canal d'Urgell de manera sistemàtica i científica. Això ho fa la Mancomunitat. És impressionant.
Després hauríem de parlar de la Generalitat Republicana, del franquisme, de la transició, que sí. Això ho tenim sí. Molt més viscut. Del temps de la República, què agafaries tu en positiu?
Les ganes de trencar amb tot que hi va haver i també la lliçó que va donar de que realment ni tan sols de vegades amb bones voluntats és suficient per fer les coses.
I segurament arribaríem al procés. Tenim aquest so de justament d'aquell dia de l'1 d'octubre. Saps, fa pocs dies parlava amb una catalana que és a Noruega, que és investigadora, i jo quedava impactada de veure com Noruega havia aconseguit la independència l'última vegada de Suècia amb aquella tranquil·litat.
1904, sí.
Sí, i aquí estem recordant aquest primer intent d'anar a votar.
També és diferent, perquè Noruega és un país molt ric,
Però sí, aquell... 80.000 euros de mitjana, salari.
Molt ric, però en aquell moment no. Era un país molt pobre, era una càrrega per Dinamarca. Llavors, s'explica també la independència i separació entre Txèquia i Eslovàquia en aquests
també
termes.
Sí.
Txèquia era la part rica, Eslovàquia ja tenia una tradició molt llarga i volia independitzar-se, i els txecs van dir, caram, ara que hem aconseguit treure'ns de sobre l'os rus de la Unió Soviètica, saps què? Aquests, els pobres, que se'n vagin sols. curiosament, en Catalunya no passa el mateix. Estan aconseguint que, mica en mica, passi. Però...
Com, en què notes que està passant? Que hi ha canvis lents, però que tu, que tens aquesta capacitat de veure'ls en una projecció més llarga,
no pensis,
identifiques?
Em costa veure els canvis. Potser és la mirada de historiador, no? Inevitablement, encara que sigui molt... Jo no he fet gaire investigació en comparació amb molts historiadors il·lustres. Però la idea de que Catalunya s'està intentant, com fa 300 anys, mica en mica esborrar, em sembla que és bastant clara. Una altra cosa és si ho deixarem, si ho permetrem, com ho evitarem. Això és difícil. Jo no sóc polític i no sé veure-ho com fer-ho. Però n'estic convençut que, com ho hem fet amb 300 anys, com a mínim aconseguim mantenir, i és una mica trist només aconseguir mantenir.
A través de la llengua...
La llengua és clau.
La llengua continua sent i és l'eix, sí, per mantenir la cultura i el país. En aquest moment que tenim aquests percentatges que anem dient que cada dia van creixent més i més d'immigració, especialment a Catalunya, oi? Com si fos una casualitat, la llengua continua sent l'eix, o hi poden haver-hi altres eixos?
És evident que hi ha altres eixos, però és evident que l'eix principal és la llengua. Són dos coses diferents. Una cosa és, si Catalunya, per exemple, no hi ha una certa prosperitat, també els problemes d'integració seran més complexos. Si hi ha la relació amb l'Estat és més complexa o menys, també variarà. Però la llengua és clau. Si nosaltres ens volem mantenir com el que més o menys som i com el que ens projectem al futur per ser, la clau de la llengua és molt important.
Llavors, a la immigració tu li demanaries també que passés una prova, un examen de coneixements de català, a més de coneixements d'institucions amb les que ens hem dotat per viure en un cert ordre?
Sí, però això en un país normal representaria que saben el català. Però tenen en compte que el C1 en aquests moments, el títol mínim de català, que demostra, sí, teòricament, que tu ets capaç de comunicar-te en català, literalment s'està regalant, em sembla que no seria gaire útil. Mentre nosaltres no controlem les eines de control...
Estàs parlant de les competències traspassades en immigració?
Sí, el que passa que no hi entro en els detalls...
O més enllà vas tu, vas
estar... No, més enllà. Jo crec que Catalunya necessita, òbviament, un estat, perquè l'estat està en contra. Llavors, que necessiti un estat, jo no em tanco a possibilitats de que, si tots ho decidim, podem estar en un estat associat. Hi ha diverses fórmules que potser... Jo prefereixo la independència, però una república. Però és evident que en política hi ha moltes variants i les forces també s'han de mesurar. Llavors, la possibilitat d'un estat associat a l'estat espanyol o a la Unió Europea en general, si és que això, que encara no podria fer-se, però en el futur potser sí, etcètera, etcètera, podria ser una solució almenys per uns anys llargs. No ho sé, no em tanco a possibilitats. Nosaltres, els catalans, el que hem de voler és, òbviament, viure decentment, en tots els sentits, que la nostra cultura es mantingui pervisqui i, a més, evolucioni amb el temps com més natural, i no sentir-nos constantment fent la viu-viu. Aquest és la clau.
I quan dius que necessita Catalunya, necessita més tranquil·litat, què vols dir?
Necessita primer repensar les coses i després aquesta... estic una mica fart de sentir sempre, per una banda, una certa paranoia, per una altra banda, el fet... Hi ha un acudit molt divertit, una dita divertida. El fet de ser paranoic no vol dir que no et persegueixin.
I, clar...
Llavors, pot passar les dues coses. Ets un paranoic de marca i resulta que realment t'estan perseguint. Doncs em sembla que a Catalunya li passa una mica això. Ens hem acostumat tant a que ens facin tant de mal a moltes coses que, de vegades, la nostra reacció és com una mena d'inflamació exagerada davant de les petites...
Clar, i tu que ens col·loques aquesta sintonia, ara penso, no, Catalunya, si es col·loca en el paper de víctima, pot guanyar, encara que realment sigui víctima?
No ho sé. O sigui, el fet és que... també passa, ho veiem sovint, el fet de ser víctima no vol dir que siguis la persona més bona del món.
No.
O sigui, una cosa és el fet en si... que et causa ser víctima i que, per tant, en aquest sentit s'ha de lluitar contra això. I una altra cosa és que per ser víctima tu tinguis totes les virtuts del món. Ho hem vist claríssimament el cas palestí, per exemple. És evident que Israel ha comès si vols dir-li tècnicament genocidi o no, no hi entro.
Però atrocitats, sí.
Atrocitats
sí, ja
brutals, sí. Brutals. I que la població palestina és, sens dubte, la víctima de primera. Jo no dic que la població palestina faci bé o malament. És evident que els elements de Hamas han fet bestieses d'alçada d'un campanar. Atacar o criticar la intervenció d'Israel en aquests termes no és defensar Hamas, i a l'inrevés, defensar la població palestina no és per això menys tenir Israel. Vull dir que aquest tipus de coses són constants, i en la nostra història passa exactament igual.
Avui l'Enric Alpena és al divan. I ens ha triat Jorge Bassin, Le Copain de Bo.
Le Copain de Bo. Oui.
A veure, Calpena.
Jorge Bassin és molt, sí, molt divertit, és un personatge, va morir fa uns anys, i amb aquest ritme molt divertit. I aquí parla simplement del que es diu, de meu vulgar, els amigatxos. És allò, són
Copains.
Els... Sí, Le Copain.
Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
A veure com cantes, a veure.
I no ets gaire, eh?
A veure.
Per penade, sur la grand mare des canards.
És que ell fa unes rares.
Le Copain d'abord.
Perquè tu vens del francès.
Sí, clar, jo vaig estudiar francès de jovenet, com era habitual en aquella època, i quan ja era grandet i ja estava treballant a TV3, me'n vaig adonar que l'anglès no el rascava. I per aquesta raó vaig deixar uns estudis, que estava estudiant història en aquell moment, per passar-me a estudiar anglès urgentment, perquè realment se m'estava covant l'arròs, diguéssim.
Molt bé, però a veure, aquest INDEP que coneix la història també és fill d'un murcià.
Sí, i tant. El pare va morir fa molts anys, però no estic convençut que d'INDEP és res, eh?
D'INDEP és res.
Segur.
I això amb la família del teu pare ho podeu parlar amb tranquil·litat?
Sí, són molt poca família, són molt poquets, d'un costat i un altre, llavors tenim poc... és fàcil de trobar-nos, perquè són molt pocs. I, però no, o sigui, és una mica igual. També penso, el fet de tenir unes idees polítiques sempre que entrin dins d'un ordre democràtic, això sí.
Sí.
Però tenir unes idees polítiques no t'ha de treure, almenys a mi no m'ho treu, el tenir amistat o estimació amb algunes altres persones, amb les quals, lògicament, si te les estimes, pots discrepar, i pot discrepar l'altra persona de tu, naturalment.
I amb l'Enric, amb el teu pare, parlaves en castellà?
Castellà. A casa, bàsicament, parlàvem en castellà, sí.
Sí, que tu vens de l'escola en castellà.
Sí, i tant.
I de la família parlant en castellà.
Sí, però jo des del primer moment, sí, des que vaig entrar a la universitat, jo traduïa i prenia tots els apunts en català, malgrat m'ho feien en castellà.
En quin any era que vas entrar a la universitat?
El 77.
El 77, eh?
Sí.
Malgrat que feia 2 anys que havia mort Franco i que a partir que mort comença a haver carreres o professors que fan les classes en català, però
a dret,
poques.
No. A dret?
Ah, oi, que a dret.
A dret ni un.
A dret encara me'n recordo que fa 40 anys que vaig fer un debat aquí a dret. Era la facultat que més en castellà es parlava, sí, sí, i es donaven
dret,
les classes.
A més a més és difícil perquè el llenguatge jurídic és molt específic.
En aquell moment tot era en castellà,
clar,
eh?
Clar, és molt complicat, no? Però jo vaig començar, i quan he vist algun apunt una mica antic, esclar, amb un català, unes faltes, ja et pots imaginar, però sí que vaig fer d'autodidacte, o sigui, jo m'ho llegia, m'ho rellegia, mirava on podia haver-hi errors, després ho mirava
amb el guaix. I el català era amb els amics que l'havies
après.
Sí,
esclar, i tant, i amb la mare, eh?
Vull dir amb la mare,
sí, sí.
Perquè la mare d'on és, la mare?
La mare és nascuda a Barcelona, però sí, la família ve de les Garrigues, de la Pobla de Cerdà.
Llavors és molt autèntica.
Sí, però la Pepa. Ella té accent de Barcelona, no té accent de les Garrigues, però ja ella va néixer aquí, ja feia molts... No el va arribar a tenir mai.
I quins valors t'ha transmès la mare?
Sobretot allò que es diu la resiliència, no? O sigui, el posem-hi que... Sí, ella és una dona que s'hi posa, no? I que en aquest sentit jo també penso que ho soc, de vegades una mica cabut i cap endavant, no?
Sortosament.
Sí, o digue-li capacitat de sacrifici o digue-li com vulguis.
De persistència,
Persistència, sí.
I l'Enrique què? L'Enrique quins valors?
L'Enrique era molt divertit.
El teu pare era divertit?
Era molt divertit. Era el relacions públiques perfecte. Sempre molt emotiu. Hagués entrat aquí ara,
sí,
i t'hagués agafat, hija mia, però així, segur. M'hagués abraçat, Sílvia, mua, mua, dos besos. cursos. Era així, era exactament així sempre. Llavors, anaves a qualsevol lloc i tothom el saludava, ell esperava, li preguntava per la nena, la neta, el no sé què. Era així constantment. De vegades t'avergonyia, perquè, esclar, anaves a qualsevol lloc i vinga a saludar, i et presentava, i en fi, ell sabia, quan vaig començar a presentar a TV3, un dia, diuen, en una bodega que anàvem a sopar a prop de l'antic TV3, la bodega Siurana, em diuen, ah, el teu pare ha vingut per aquí, i ens ha explicat que tens uns calçotets de que em sembla que per té de floretes o no sé què, i dic, això ha explicat el meu pare? Diu, sí, no sé com ha sortit. Dic, la mare, que... va, en fi. Però era així el meu pare.
El Calpen ha vingut. Era...
Bona nit. El candidat oficialista Ro Tae-guo es perfila com el guanyador de les eleccions presidencials a Corea del Sud. L'exgeneral avantatja gairebé per 2 a 1
els altres candidats. Aquella època,
sí, va estar molt bé. Va ser
vas passar molt bé.
Molt bé, molt bé.
Molt divertit,
molt bé.
Eh?
Sí, a més, esclar, altres tenen la idea, i estic convençut que era així, que quan començava TV3 molta gent tenia, els que començàvem, una sensació de país, de que feien una cosa, un salt després de la dictadura. Jo no la tenia.
Tu no la tenies.
I jo crec que molts dels que vam començar tampoc la teníem. Era una sensació de dir, ui, anem a començar una cosa nova, diferent, però ja està, no hi havia cap sensació més transcendent. És després, amb els anys, que
s'han agafat la funció que tenia, això sí, com a un eix fonamental, la comunicació, els mitjans de comunicació d'un país que vol ser.
Però en aquell moment, t'asseguro jo que molts de nosaltres, i jo segur, no sé si és perquè érem uns inconscients de marca o perquè érem molt joves o pel que fos, però aquesta sensació era una sensació de bogeria, d'aparell nou que fas, de ganes de fer-ho bé, de ganes de fer-ho diferent, molt modern. Aquesta era la...
I et deia, no? El pare era venedor, deia que eren grans relacions públiques, sí. I d'aquí a aquí les coses, però venedor del que fos.
Sí, sí. Evidentment, va haver-hi èpoques que feia unes coses i les altres unes altres.
I de vegades anava bé, diríem, a la venda, sí, i de vegades... A casa éreu pobres, això el Joan Pere un dia m'ho va explicar.
Pobres no.
Que deien els seus fills, ara són pobres, ara no depèn de les funcions, eh?
Pobres no, però hi havia èpoques més apretades i èpoques més lleugeres, eh? Ens movíem amb un marge més ampli de la majoria de la gent. La majoria de la gent tenia un sou a la família i entrava un sou i uns diners més o menys regulars. A casa meva això era més irregular. De vegades entraven força diners i de vegades no entraven durant molt de temps els diners. Llavors aquesta barreja, que mai vam experimentar realment una sensació de desastre ni una sensació d'eufòria de rics, ni una cosa ni l'altra. Però hi havia èpoques que anàvem de vacances i èpoques que no, per exemple.
I havies de treballar a l'hora que estudiaves?
Sí, o sigui, això era convenient, no era estrictament necessari, però per la tranquil·litat familiar era convenient, a les meves germanes també, i vaig treballar durant un any, per exemple, el primer any vaig treballar en un Frankfurt.
En un Frankfurt.
Era cambrer.
Posats fer Frankfurts al punt.
Sí, no sé si el sé fer o no, però en tot cas ho feia.
Feies de cambrer, eh?
Feia de cambrer en un Frankfurt molt, molt petit. I per això vaig estudiar dret, perquè l'única carrera que començava relativament a prop del Frankfurt a les 7 de la tarda, jo sortia a les 6, era dret, i per tant podia fer dret.
Ah, i també en els pavellons de filosofia, pedagogia, psicologia, que hi havia, ara diré, de 8 a 11, de 11 a 2, de 4 a 7 i de 7 a 10.
Sí, sí.
Sí,
feia la carrera de 7 a 10. Sí,
de 7 a 10. No era perquè jo estava al davant.
Sí.
Aquell moment, també buscant la manera d'encaixar si havíem de treballar, amb quin horari podíem fer.
Sí.
Això sí que era bo perquè eren com curs, no? Allargada 5 anys, la llicenciatura,
sí, exacte.
No 4 però, com el grau.
Però amb 3 hores podies, cada dia, a més, sempre hi havia classe. No era allò com ara, en què uns tenen una classe, després una hora i mitja que no en tenen, 3 hores que sí, el dimarts no vens. No, allò era tot. Tots els dies, de dilluns a divendres, de 7 a 10, sempre hi havia clar.
Com tenim el doctorat?
Malament. Tu
senyor
que
Calpena,
ho vas fer,
sí. Jo estic disposada a ajudar-te.
Ai, no. Jo
sí? Ara fan més fàcil.
He començat 2 tesis i ja...
De què eren les tesis? Va.
La primera era sobre la versemblança en els documentals. O sigui, fins a quin punt creus o no que un documental...
Que bona és aquesta idea.
Molt interessant, però tenia massa feina.
Però ara es pot fer, diríem, uns treballs...
Sí, ja ho sé, però estic massa enfeinat. I l'última que vaig abandonar, parlo així perquè la vaig abandonar el 2012, 12 o 13, me'n recordo ara, era sobre la guerra francesa, l'ocupació francesa de Barcelona, perquè vaig descobrir que hi havia una sèrie de documents que estaven a França i que podia consultar, la meva idea era anar allà i consultar-los, que explicaven l'ocupació francesa des d'un punt de vista que no s'havia tractat mai.
Mm-hmm.
Però ja veus que el meu temps...
I deixar la televisió, d'això en vas estar segur?
No, va ser una bogeria, però...
Ara?
Va ser una bogeria. Va ser... jo tenia ganes de deixar de presentar, perquè ja feia 4 anys i mig, i jo tenia moltes ganes de...
Si n'hi ha que si volen estar 50 anys...
Jo ja ho havia,
tu...
ja ho havia fet, ja ho havia fet. Era molt interessant, però jo tenia ganes de fer altres coses de periodista.
Sí.
No? I llavors volia tornar a redacció...
Ah, perquè havia estat al País abans de TV3,
sí,
que era una cosa segura,
sí,
eh?
Sí, els meus pares van empipar molt quan me'n vaig anar.
Sí.
Doncs aleshores no hi havia manera, em feien passar amb raons. No, tu has de seguir presentant. I jo em veia allà abocat tota la vida a presentar i no en tenia ganes. I llavors... vaig fer una cosa absolutament absurda, que els hi vaig dir, ah, sí? Doncs la primera oferta que m'arribi, me'n vaig. I va, no m'havia arribat cap oferta, ni jo havia buscat cap oferta. I aquella tarda em truca l'Àngel Casas i m'ofereix anar de subdirector amb ell a la ràdio, a Ràdio Barcelona. I jo, després del que havia dit al matí, què podia fer?
Anar-hi, sí, amb l'Àngel Casas.
I me'n vaig anar, i va estar molt bé, vull dir que no me'n penedeixo en aquest sentit, però realment va ser una mica bogeria, me'n vaig anar sense excedència ni res. I...
ni permís, ni un permís de res.
L'Enric Canals, recentment desaparegut, es va empipar molt, però després ens vam...
Perquè tu després la teva vida com a productor...
Sí, he fet moltes coses, he fet reality shows, he fet de tot, no, presentant-los no, però produint-los sí, i m'he divertit molt. La veritat és que he fet coses molt divertides. Treballava molt a Canal Sur, vaig treballar molt a Antena 3, a Televisió de Galícia, a Canal 9, a Canal Plus, que era l'anterior de 4, etc. He fet coses molt variades, i a canals digitals també.
I ara et mires a la televisió, o les plataformes, a les xarxes, tot aquest... I què penses?
Que el món ha canviat molt,
sí,
per sort, amb algunes coses i per altres amb desgràcia.
Diguem les bones
normal.
I les que no.
Les bones, que realment allò que ja sospitàvem en aquell moment, que la segmentació de l'audiència, o sigui, cadascú ha d'agafar allò que li ve de gust, havíem d'anar cap aquí i hem arribat. O sigui, ara cadascú teòricament té suficients canals com per escollir veure el que vulgui. Si vols passar-te el dia veient òpera, tens un canal d'òpera i tens moltes altres coses. Si vols el dia passant veient bàsquet, veuràs bàsquet a tot arreu. Per tant, està bé. D'altra banda, això també ha provocat un adotzenament, ara no sortia, de continguts que de vegades doncs cansa una mica. Però, en fi, és normal, eh?
Les xarxes? Creus que estàs amb Sánchez, que certament diu tot això de les xarxes, a la vegada que es fa veure com un líder i d'aquesta manera neutralitza altres coses, no? Creus que les xarxes s'han de perseguir?
No, les xarxes com qualsevol altra activitat. Aquí la pregunta filosòfica va més enrere, no? O sigui, fins a quin punt l'Estat o la societat ha d'intervenir en les coses que fa la ciutadania. I aquest és un problema...
I l'empresa.
Sí. Clar, aquest és un problema de fons que, esclar, jo crec que sí que ha d'haver una certa intervenció, fins a quin punt no ho tinc tan clar. Vull dir que no es pot admetre que les xarxes... Si la xarxa fos neutra, o sigui, tu muntes una xarxa i comences a abocar i no pots fer res perquè la gent ho aboca, et podries plantejar si allò ha d'existir o no. Però la xarxa sabem que no és neutra. Està plena d'algoritmes, està plena de controls que es fan o no es fan. Per tant, intervenir-hi fins a un cert punt em sembla del tot correcte. Fins a un cert punt.
Realment. Fins a un cert punt. Enric Alpena, avui al Divan.
Escolteu el Divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM. O per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
I això té a veure amb el que ens estaves dient ara. Que
les dues coses, sí.
New has a kind of mystery, no? Les notícies
sí,
que
tenen... Les news són com una mena de misteri.
De misteri.
Aquest tema... que l'he escollit, diguéssim, per diverses raons. Una és òpera moderna, John Adams. D'altra banda, parla d'un tema històric, la visita de Nixon a Xina, que em sembla un tema bàsic.
1972, sí.
Sí, és un tema clau, eh? A més, aquest que canta, teòricament, és Nixon, que està cantant i que explica, mentre va saludant a Chu Enlai i altres membres de l'establishment xinès, va parlant de que les notícies amb els periodistes allà i barreja això, periodisme amb òpera. A més, això jo ho vaig veure a l'estrena a Europa, a Edimburg. Fa molts anys vaig anar a estudiar anglès, allò que em vaig escapar un mes a estudiar anglès, i allà vaig trobar que estrenaven aquesta òpera, vaig aconseguir entrades i em va fascinar totalment, perquè a mi l'òpera és que vos he de dir...
Com ha dit que es diu? News has a kind of mystery, eh?
Sí, és una mena de misteri, eh? Les notícies. Les notícies són... Està molt bé. L'òpera és fantàstica.
Anem al cinema.
This is the end of Aqaba. One of our men murdered one of our men.
Lawrence d'Aràbia, de David Lean, 1962. Drama històric, diríem una pel·lícula èpica britànica basada en la vida del senyor Lawrence i del seu llibre Els set pilars de la saviesa del 1926, dirigida per en David Lean. Per què ens l'has triada?
És una pel·lícula que m'agrada molt. Sempre m'agraden molt els planos amb què apareix el desert, com aquella obsessió d'aquell home tan particular com va ser Lawrence d'Aràbia, que era un home retorçadet.
En Peter O'Toole, sí.
Sí, està molt, jo crec que és la millor pel·lícula Peter O'Toole de lluny, eh? Ho vaig conèixer, el Peter O'Toole.
Què dius, ara?
Sí.
Peter O'Toole va poder conèixer en Calpena.
Fem-ho al revés, eh? Portava un mitjó de cada color, que és una cosa que em va xocar bastant, eh? Un mitjó blau i l'altre rosa, no sé exactament la raó, no li vaig preguntar. Però sí, era un no molt distant i no gaire amistós, eh?
I veiem una altra pel·li.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
Star Wars, de George Lucas, que va començar amb la pel·lícula coneguda com Una nova esperança ara, que es va estrenar el 77 quan tu entraves a la uni.
Sí, i recordo, vaig entrar a veure el cinema Monte Carlo de Barcelona, jo sol, en aquella època no se sabia això dels tràilers, no existien, és que no existien, hi havia cartells, hi havia textos que t'explicaven més o menys de què anava la pel·lícula. Per tant, jo no sabia de què anava molt bé. I vaig seure sol a la cadira i llavors de sobte, amb aquell començament de les lletres que avancen, i de sobte apareix una nau, i de sobte, amb soroll, de sobte apareix una molt més grossa per sobre i dispara. I vaig pensar... Uau, això és impressionant. Sempre m'ha agradat. Ja sé que és molt infantil, però...
No, és infantil, està molt bé. Josep Lluís Santiso és l'home que ha posat els cavalls, no? La gent que crida aquesta música que ara sentirem. Era tan maravilloso el espectáculo aquella mañana de mayo del año 1910. En que 9 reyes montaban a caballo en los funerales de Eduardo VII de Inglaterra, que la muchedumbre, sumida en un profundo y respetuoso silencio, no pudo evitar lanzar exclamaciones de admiración. Vestidos de escarlata y azul y verde y púrpura, los soberanos cabalgaban en fila de A3 a través de las puertas de palacio, luciendo plumas en sus cascos, galones dorados, bandas rojas y con decoraciones incrustadas de joyas que relucían al sol. Detrás de ellos seguían 5 gallegos.
El diván amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Una arrencada extraordinària.
Oh, què estem llegint ara aquí, el llibre que ens has triat, aquest Els cànons d'agost.
Els canons d'agost.
Els canons d'agost.
Sí. Això és de la Bàrbara Tuchman. La Tuchman és un personatge molt interessant. Ella era filla de l'ambaixador a nord-americà a Turquia durant la Primera Guerra Mundial. Filla d'una classe altíssima nord-americana, es va casar també amb un senyor riquíssim, i quan es va casar ella va estudiar, però, òbviament, com a senyora d'alt nivell, i en aquella època, diguéssim, no es va dedicar a fer res. Quan es va morir el seu marit, sobtadament, les amigues li van preguntar, i ara què faràs? Et dedicaràs a fer una fundació de caritat? Diu, no, em dedicaré a escriure llibres d'història. I llavors va començar a escriure uns llibres extraordinaris, aquest és el potser el més important, però en va fer més, que explica el començament de la Primera Guerra Mundial. Això que has llegit és l'enterrament d'Eduard VII, que es pot veure dels primers reportatges, es pot veure a YouTube, jo els hi passava als alumnes, els hi passava un fragment d'això i els hi ensenyava el tros que es pot veure a YouTube, que es veu això, es veu al final d'una època, que poques vegades s'ha vist el final d'una època d'una manera tan clara. Això es produeix relativament pocs anys abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial i estan tots els que després desapareixeran, es transformaran, cauran, moriran. Estan tots amb aquell...
Clar, en el centro de la primera fila cabalgava el nuevo rey Jorge V, flanqueado a su izquierda por el duque de Conan. Esclar, tots aquests
tots,
que tu anaves
tots,
veient,
tots. Hi havia el zar, hi havia l'emperador alemany, hi havia l'austrohongarès... Estaven tots, hi havia el Fons 13, també.
També, amb en Santiso i l'Albert Castellví, que ho coordina tot, amb en Xavier Vilà, que ho documenta. Ara anem a saborir un altre llibre que ens ha triat l'Enric Calpena. El 13 de abril de 1769, el joven Joseph Banks, botánico oficial de Landborough, barco de la flota de Su Majestad, posó por primera vez la mirada en la isla de Tahití, a 17 grados de latitud sur y 149 grados de longitud oeste. Le habían dicho que esa era la localización geográfica del paraíso, una idea maravillosa, aunque él no llegara a creérsela. Banks tenía 26 años, era alto y fornido y tenía un atractivo caballero de tipo. On som, Calpena?
Això són els BBC Proms, això que està sonant, per cert. Som amb un llibre magnífic, la Era dels Prodigis, de Richard Holmes, en què explica la transformació de la ciència, de la il·lustració, a la ciència del romanticisme. I és un llibre que em va impressionar. Està molt ben escrit, amb el típic humor anglès darrere fons, amb una mica de sarcasme, i surten uns personatges absolutament increïbles. El Banks aquest va ser després el president de la Royal Society i va ser el principal impulsor de la ciència durant el segle XVIII i finals, gairebé finals del segle, a la Gran Bretanya de l'època, i va ser clau. Però és que hi ha uns personatges absolutament al·lucinants.
Que a l'altra banda dels vidres em diuen... Aquest home, tu, el Calpena, els britànics estan sortint als anglesos tot arreu, per aquí, per què t'agraden?
Sí, però aviam, com tots, i també m'agraden, ara diré una cosa que em tiraran pedres de tot arreu, també m'agraden els francesos i també m'agraden els espanyols, no tinc cap mena de mania, i els portuguesos, i els italians, no em provoca rebuig les cultures del món, no em provoquen gens de rebuig, em provoquen rebuig determinades persones que es pensen que ser espanyol, francès, britànic... o català, per això ja tens la patent de cors. Això sí que em provoca un rebuig grandíssim.
Enric Calpena, què tal ets de pare? Què tal? Com ho fas?
Com tots els pares, voldria ser millor i faig el que puc.
Què és el millor que has fet fins ara a la vida? Així et mires a la història, ui, hi ha un tros viscuda, i què?
No ho sé, he intentat no fer mal a ningú i de vegades quan me n'he adonat que n'he fet m'ha sabut molt de greu. No sé si serveix d'alguna cosa l'empenediment, però en tot cas també n'he tingut.
Perquè Déu...
Déu no... Ho respecto molt, em sembla que és una idea ben lògica de tenir i al mateix temps no la comparteixo.
I somni que ara tinguis, m'agradaria...
M'agradaria acabar el llibre que estic escrivint i que estic en ple procés, una història de Catalunya grossa i sencera, i m'estic trobant amb molts entrebancs i em costa i tinc ganes d'avançar més ràpid, però vaig més lent del que desitjaria jo i segur que la meva editora.
I el llibre el podem fer no sé, una sèrie, uns episodis, temporada primera, temporada segona...
Sí, d'un llibre meu van estar a punt de fer una cosa a Netflix, finalment no
a Terrescat tenim una plataforma ara.
Ja, si s'animen, era la història de la vida de Gamper i els començaments del Barça, i a mi no m'agrada el futbol, tot això s'ha de dir, però era el començament de la història del Barça i vam estar en negociació i finalment no vam arribar.
I ara amb la Porta o amb el candidat que no pugui aconseguir no ser president.
No se sap mai. Tinc altres històries que es poden fer. O sigui, que si des d'aquí m'estan oient els productors...
Sí, t'he de dir que tenim una molt bona audiència.
Doncs,
moltes gràcies.
Sàpiguen que hi ha diversos llibres meus
que ho admeten. A veure aquest catàleg que tenim d'ofertes.
Tenim un llibre sobre l'entrada del Mansur a Barcelona, que és realment espectacular. La presència dels voluntaris catalans a la Guerra d'Àfrica 1860, que també, escolta'm, és una cosa que funciona bé. La Guerra Civil també des del punt de vista del Barça, i tinc altres in mente, que es diu, i que tot arribarà.
En una línia, si t'haguessis de definir per algú que mirarà la història d'aquí o de no sé què, però teva, una línia que ho mirarà d'algú d'aquí 100 anys, què diria?
Va voler ser honest i rigorós i va fer el que va poder.
Però home, jo no hem...
No, sí. Sí.
No puc dir,
No, jo sóc un treballador de l'espectacle, vull dir que aquesta és la meva idea. Vull ser molt rigorós i molt autoexigent, i ho sóc molt. De vegades excessivament, no té cap sentit. Però, per exemple, faig una secció amb el Francesc Garriga a la tarda, una secció que dura uns 10 minuts, un quart d'hora. Jo sé que els oients no s'ho creuran, però jo hi treballo unes 9-10 hores.
Molt bé.
9-10 hores, lleixo diversos llibres... consulto, miro, fins que escric, perquè tot quedi com natural, fresc, i m'ho acabo de...
Com aquell que, pam, fa el miracle.
Però això és la feina, això
és el misteri.
S'ha de fer, és així.
I a més, de la tarda que ara ens ho deia, els dissabtes...
I els diumenges també.
I els diumenges també podem escoltar L'Enguàrdia aquí a Catalunya Ràdio. Enric Calpena, que per molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Molt content, Sílvia, d'haver vingut.
Gràcies.
De debò.
Gràcies. Em sento molt afortunada de que hagis vingut, de tenir-te a prop, i penso que els oients, que aquest país és afortunat de tenir-te tants anys, ho dic d'acord.
Jo sóc molt feliç d'estar aquí, Catalunya Ràdio me l'estimo moltíssim, també TV3, i m'estimo el país, i m'estimo la gent que està aquí, com per exemple tu, Sílvia, que fa... uns quants anys. No?
Un segle! Que ens dediquem a l'espectacle.
Sí, i tant.
Gràcies.
All your life you were only waiting for this moment to be free.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Blackbird, fly into the line of a dark black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi. Con un detto a sole tu fai le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar. Con un detto sole tu puoi
Ati il piangere non va.
Veste viril che t'apprestai e per Verona parti sarò io pur doman.
Or venite.
Impossibile.
Tremo.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar. C'est l'amitié qui prenait le car. C'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.